La versió del director, amb Jordi Teis.
Jordi Teis, molt bon dia.
Molt bon dia.
L'altre dia parlàvem, jo diria que era la setmana passada, així micròfon tancat, quan parlem de les estrenes, etcètera, la sessió contínua, que a vegades observem, no, que hi ha directors que quan repasses una mica allò la filmografia bàsica, veus que hi ha una certa tendència a un gènere, per exemple, no? És directors que han fet...
A un estil, sí.
Sí, no? Pel·lícules més aviat de terror, o directors més especialitzats en pel·lícules d'aventures, o d'acció, o comèdies, etc. No? I és veritat que quan veus directors que realment han fet obres bones i de gèneres molt diferents, crida l'atenció, perquè dius, caram, quina versatilitat, no? I això ho comentàvem, però avui en Jordi em sembla que ens porta un nom d'aquells amb majúscules, no?
Sí.
Avui parlem del senyor Howard Hawks.
Un dels exemples clars de director versàtil i, com tu dius, amb molts gèneres.
Per on comencem?
Si et sembla, començo per dir-te que jo sempre l'he comparat o sempre m'ha semblat que Howard Hawks, com altres directors que també al final l'esmentarem, és com la salsa del cinema. La salsa a les cuines, què fa? Lliga plats, lliga històries, receptes. Normalment són d'una execució molt precisa, perquè si tu vols fer una bona salsa has de mesurar i calcular bé les quantitats i el temps i tot, perquè et surti aquella salsa, no és el mateix un pesto que una lasanya call com una bolognesa, i que has de saber filar molt prim, però que, a més, millora molts plats. És a dir,
i a vegades els fa menjables.
Exacte. Hi ha diferents plats, que serien els diferents gèneres del cinema, que els poden millorar i que els hi donen un toc especial i diferents. Per mi, hi ha directors que són la salsa, i Howard Hawks és un exemple dels més clars. Ell va néixer el 30 de maig de 1896, per tant, dintre de pocs dies celebrarem l'any o l'aniversari del seu naixement, el 30 de maig, i va morir a Califòrnia, a Palm Springs, concretament, el 26 de desembre de 1977. És a dir, va tenir una trajectòria llarga i important. Si et sembla, començo pel final. Normalment guardo alguna anècdota pel final. Avui començo per aquesta perquè ens veiem ja d'entrada quines idees gastava aquest home. Diuen que Howard Hawks estava caçant amb Ernest Hemingway, amb l'escriptor, i li va dir Hawks a Hemingway, diu, dona'm el teu pitjor relat, la teva pitjor història que hagis escrit o que consideris tu que no val la pena, i jo te'n faig una gran pel·lícula.
Era modest, eh?
Era un repte. I Hemingway li va acceptar el repte i li va dir, doncs mira, et podria deixar veure tenir i no tenir, que segons Hemingway...
Era de lo pitjor que havia fet, no?
Era de lo més fluix que havia produït. A les poques setmanes ja hi havia un guió fet i una obra que es va rodar i estrenar que donava com a resultat un dels grans clàssics del cinema, que és la pel·lícula Tener i no Tener, i que a més es guarda en la hemeroteca com una fita important, perquè va ser el primer moment en què es van conèixer Humphrey Bogart i Lauren Bacall. Per tant, havia guanyat la juguesca de llarg el senyor Howard Hawks fent aquesta pel·lícula. Veiem qui era aquest home. Era un director, un productor i un guionista, gairebé mig centenar de pel·lícules, i un nom que, diríem, com dèiem amb l'exemple de les salses, era un nom selecte dintre de l'època daurada de Hollywood. Toca tots els gèneres, com hem presentat al principi, sobretot els gèneres del cinema clàssic de Hollywood, com comèdia, cinema negre, western, musicals, fins i tot històrics, perquè hi ha directors, com tu deies, per exemple, quan parlem de Ford, l'associem directament amb el western.
Cert.
Quan parlem de Wilder o de Lubitsch, l'associem amb la comèdia. I Hawks, en canvi, canviava de gènere amb una facilitat que semblava que no li costés gens, que no és veritat, però semblava que tenia una facilitat encomiable. Per què? Doncs per ell el cinema era com la vida. Tots en la vida tenim moments tràgics, tenim moments alegres, divertits, d'emoció, tenim fins i tot moments musicals en la nostra trajectòria, i ell el que volia fer amb les seves pel·lícules era reflectir precisament tota aquesta diversitat que ofereix la pròpia vida. Entre totes aquestes pel·lícules, com veurem, hi ha diverses obres mestres, però a més, repassant la biografia de molts actors i actrius, resulta que quan dius d'aquest actor, d'aquesta actriu, quines són els seus millors papers, sempre n'hi ha algun que és de Howard House. És el cas de John Wayne, Humphrey Bogart i Lauren Bacall, com hem dit, Rosalind Russell, Cary Grant i molts altres actors que en la seva trajectòria, quan vols destacar algun títol, mira, casualitat, era dirigit per Howard Hawks.
Que d'aquí també sempre s'ha d'entendre que hi ha molts actors que volen treballar amb certs directors precisament per això,
això
no?
També
perquè
és veritat,
és, sí. hi ha actors que els actors trien els papers en funció de moltes coses, però a vegades hi ha qui pot prioritzar doncs, el personatge, no? Mm-hmm. Que li encaixi amb el que vol fer, etc. Però hi ha molts actors que, segons quins directors, és que és igual, el projecte que em plantegi, jo el faré perquè vull treballar amb ell,
no? Exacte. I aquí té potser més mèrit, perquè en el cas aquest que tu expliques, moltes vegades és perquè saben que aquell director té una direcció d'actors molt important. No és el cas de Hawks, ell també era un bon director d'actors, però no només era això, era molt més. Recordo, per exemple, el cas amb això que comentàvem de Woody Allen, que és un home que una de les seves característiques principals és la bona direcció d'actors i actrius. No és el cas aquest de House, com diem, però és un dels motius per al qual molts noms volien treballar en les seves produccions. Ell era fill d'una, per veure una mica els orígens, d'una família dedicada a la indústria del paper a Wisconsin. Per la feina dels seus pares van haver de canviar molts llocs de residència. Va estudiar enginyeria a les universitats de Pasadena i Nova York i, acabat els estudis, va començar a treballar com a pilot de curses primer, de cotxes, i després com a pilot d'aviació.
Caram!
A la Primera Guerra Mundial va allistar-se també i va fer de pilot. També per això molts personatges de la seva filmografia parlen de situacions límits i de riscos i de moments molt al límit, per exemple, Solo Los Ángeles Tienen Alas, per posar un exemple. Després de la guerra, quan torna, exerceix petits oficis i s'instal·la a Hollywood l'any 1924 i a través d'alguna amistat entra en contacte amb el cinema i comença a treballar com a ajudant d'atrezzo, és a dir, en els decorats i en les posades en escena. Però aquell mateix any, pel seu compte, va escrivint, ja escriu un primer guió i a l'any següent ja estrena una pel·lícula.
Caram.
Concretament, The Road to Glory, que és El camí de la glòria, és la primera de 8 pel·lícules que faria en el període mut, és a dir, que amb el
cinema mut. Encara havia el pas al sonor.
Havia fet 8 produccions i cal dir, de tota manera, que aquest home, tot i que oficialment l'hem presentat com a director, productor i guionista, no estava acreditat com a guionista, però fins i tot en pel·lícules que no surt ell com a guionista i participa molt, treballa molt amb els guionistes i vol posar-hi molta cullerada, perquè per ell una de les coses més importants de la pel·lícula és el relat del que s'explica, és a dir, com s'explica i com arriba a l'espectador un argument, un relat, i per què ho fa d'una manera i no d'una altra. Tot el que és el producte de la pel·lícula, tant els actors, els diàlegs, els escenaris, les situacions, tot ha d'estar en funció i a mercè del que és el relat i el guió de la pròpia història. Per això té una col·laboració molt estreta, amb, a part d'anar de cacera, amb escriptors importants com Raymond Chandler, un dels pares de la novel·la negra, William Faulkner o el mateix Hemingway que dèiem, perquè li agrada doncs, explorar i investigar del que significa el text escrit del que un guió d'una pel·lícula ha de transmetre a l'hora d'estrenar-se. La intenció principal que tenia ell a l'hora de fer pel·lícules era agradar l'espectador i que passés una bona estona, que el connecta una mica amb Billy Wilder, allò que deia, el més important és que la gent quan està allà dins aquella hora i mitja, dues, el que fossin, s'oblidés de tots els problemes i passés,
s'ho passés bé,
fos quina fos la història. El seu segell era un estil molt clar i molt senzill, que es basava sobretot en la rapidesa de l'acció i la naturalitat una mica dels diàlegs i les situacions, i tot això ho aconseguia gràcies a que hi havia un treball previ molt i molt important. Diguem abans que la càmera normalment estava a l'alçada dels ulls dels actors i les actrius, per tant, tu et posaves en situació igual que els mateixos protagonistes. Res a veure amb Wells, que buscava aquells enfocs tan estranys i tan fora del normal, sinó que ell ho posa d'una manera molt senzilla. I els rodatges, això també és una curiositat, acostumaven a ser de molt curta durada. Hi havia un treball previ tan important i tan detallat i tan minuciós que a l'hora de rodar ell no volia
allò allargar-ho gaire temps, no?
No li agradaven les segones preses, volia fer-ho tot d'una sola muntada i sobretot odiava el muntatge de les pel·lícules. És a dir, considerava que fer un muntatge era com veure la pel·lícula una segona vegada.
Cert.
I que no, que si ja estava tot ben pensat i tot ben estudiat, el muntatge era enganxar pràcticament. El que es havia fet i prou. Era un mestre en crear escenaris, és a dir, en veure el que la càmera havia d'ensenyar, tot el que havia de sortir en la pantalla.
Va començar amb 13, no? És a dir, exacte, que hi havia tota una part que tenia molt clara.
També hi havia una altra cosa, que és que fent això de no allargar gaire el muntatge, evitava les ingerències dels mateixos estudis, clar, a l'hora d'anar modificant i rectificant i retallant. I per això, entre altres coses, ell fugia dels grans estudis, no li agradava el mètode d'estudis, i per això la majoria de pel·lícules seves les produïa ell mateix, i per tant s'evitava ingerències forànies, i per tant això, el film estava tan ben planificat que hi havia un treball molt minuciós, i a l'hora de presentar el producte final s'ha posat com a exemple més d'un fòrum, que era un veritable manual de com col·locar la càmera, com dirigir els actors d'una manera natural, o de com planificar una escena en general. Per tant, això que deies, hi havia un gran treball molt llarg, de moltes hores, previ al començar el projecte, i quan deia anem a rodar, la cosa
ja estava ja gairebé feta.
Exacte. La prova de la versatilitat que parlàvem al principi, amb gèneres, comèdies com La Fiera de mi Niña o Luna Nueva, tenim western com El Dorado, també un clàssic del gènere, cinema negre com Scarface, El terror de l'Ampa, cinema bèl·lic com L'esquadrilla de l'amanecer, drama amb El sargento York, o musical amb Nace una canción, aventures amb Hatari, o també fins i tot cinema històric, com havíem dit que havia fet alguna incursió, amb Tierra de faraones. Quina era la particularitat o algo comú que les unia totes, fossin del gènere que fossin? Totes estaven plenes d'acció, però sense presses. És a dir, les pel·lícules de Howard Hawks et transmeten una agilitat i una marxa important, però no t'agobien, no et donen...
No és com ara, que n'hi ha algunes que a vegades costen de seguir.
Exemples claríssims, els que ho recordem, Luna Nueva o La Fiera de mi Niña, són pel·lícules que passen moltes coses, que hi ha molts moments de molta acció, però en canvi no et sents aclaparat ni et sents nerviós per el que pugui venir o no venir, perquè tot està molt estudiat, amb un toc d'ironia, de sarcasme, amb una mica d'humor, i per tant és un treball molt destacable. Curiosament, al llarg de tota la seva carrera, mai se'l va considerar un dels grans. És un home
això
que...
Això passa.
I, per sort, la revista Cahiers de Cinéma, que a vegades n'hem parlat, la precursora de la Nouvelle Vague francesa, va fer una revisió de tota la seva obra al voltant dels anys 60 amb tot un seguit d'articles, i que el va reivindicar precisament com un dels grans realitzadors, perquè destacaven que tenia un segell molt personal, molt únic, i que en canvi no havia tingut cap problema en navegar i en lluitar amb el cinema més comercial de l'època i amb els noms que estaven en primera plana, però que en canvi ell hi posava la seva impronta important. Alguns detractors havien dit que la majoria de les seves pel·lícules explicaven sempre el mateix, que eren com, no diré remeis, però gairebé. Jo diria que eren variacions variades, és a dir, que cada una de les seves variacions afegien alguna cosa nova, i que totes eren d'una qualitat important. Per tant, era una joia que calia tenir en compte i que cal tenir en compte a l'hora de revisar-lo, i que com a herència, allò que dèiem, potser del cinema més contemporani, noms com Francis Ford Coppola, Brian De Palma o el mateix Steven Spielberg, veuen molt d'aquest tipus de cinema, que el que fa és entreteniment pur, de qualitat, amb noms importants i amb pel·lícules molt estudiades i molt ben acabades.
Fantàstic, doncs Howard Hawks, aquest director versàtil del qual avui n'hem conegut una miqueta més i del qual aprofitem doncs per convidar-vos a veure qualsevol de les pel·lícules que ha fet, com deia en Jordi, més hi ha de gèneres diferents, però això sí, totes de molta qualitat.
Valen totes la pena, i a més actualment es troben amb la majoria de plataformes, pots trobar algun títol o altre d'aquest director.
En prenem nota, doncs. Jordi, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.